L'índex de preus al consum, l'IPC, continua per sobre dels dos dígits per tercer mes consecutiu i es manté als nivells mai vistos des de fa més de 30 anys. Així, el mes d'agost s'ha situat en el 10,4% segons les dades que va avançar l'Institut Nacional d'Estadística. Però tot això com ens repercuteix a nosaltres, a la gent de peu, els que anem a comprar al supermercat, els que anem a omplir el dipòsit de benzina, els que hem de fer una reforma al bany i un llarg, etcètera. Doncs em poso en contacte amb l'economista expert en finances personals, que és l'Eduard Conti. Eduard, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Montse, com anem?
Bé, hem tornat de les vacances, hem gaudit, ens hem adonat de que tot costa més. T'ha passat a tu també això, el lloc on hagis anat de vacances?
La pregunta és qui no se n'ha donat compte encara, no? Perquè realment és espectacular. Tu ara deies el 10,4%, sí, que és un indicador avançat, i encara hi ha hagut algunes persones que ho han valorat positivament, perquè el juliol era el 10,8. Llavors ja hi ha hagut com les lectures aquelles més optimistes que diuen, mira, està començant a baixar la inflació. Però vaja, són unes xifres molt altes i aquest petit descens es deu sobretot a la baixada dels preus dels carburants, sobretot de la gasolina. Però, en canvi, ha pujat el preu de l'electricitat, ha pujat el preu de l'alimentació, ha pujat tot el preu relacionat amb el turisme i l'hostaleria. És a dir, que vaja, venen moltes curves.
Escolta'm, nivells mai vistos des de fa més de 30 anys.
Sí. És que és una situació que els economistes i les persones que ens interessa l'economia en general doncs l'estem observant amb perplexitat, perquè es donen un cúmul de circumstàncies que no s'havien donat abans, no? Com els propis efectes de la pandèmia, que també podien explicar al principi l'augment de preus per l'augment de la demanda i el descens de l'oferta per problemes de subministrament, però és que ara, a més a més, s'hi ha afegit una gravíssima crisi energètica, deguda sobretot a la crisi d'Ucraïna o a la guerra d'Ucraïna, però també el canvi climàtic, no?, que precipita uns canvis molt de fons, no?, una transició energètica, que també fa que hi hagi una voluntat de prescindir dels combustibles fòssils i d'anar cap a una economia, una energia més neta. Tot plegat, la veritat, Montse, és que ens ho fa molt complicat a les persones i a les famílies, també.
Clar, Eduard, perquè, clar, tenim aquest IPC, però els sous no pugen. Aquí la balança està mal equilibrada. Què s'ha de fer?
Mira, és que estem ara vaja, comencem un mes que és el de setembre, que és pràcticament, a més amb el temps que fa, és com també una altra tempesta, no? Perquè hi ha aquesta alça de productes bàsics, dels preus de productes bàsics que estem sentint a totes les llars, no? Sobretot amb l'alimentació, l'electricitat, vaja, quasi tot. A més, venim de vacances, que és una època d'un cert descontrol de la despesa, no? Que és habitualment, i més després de dos estius de pandèmia. A sobre ens estem trobant amb l'alça de tipus d'interès que estan repercutint especialment amb l'Euríbor, amb la qual molta gent s'està trobant de cop que després de 10 anys pagant pràcticament les mateixes quotes hipotecàries, es troben amb la sorpresa de que els revisen la hipoteca i ara hauran de pagar igual 200 euros més al mes, que també només faltava això, no? Després de tornar a l'escola, que tota la incertesa econòmica de cara a la tardor, què podem fer, no? És la gran pregunta. Jo crec que més que mai, una cosa que sempre recomanem els experts en finances personals és el control del pressupost familiar. Ens cansem de repetir-ho quan fem coachings financers, quan parlem, quan fem formacions. Realment és molt important fer els números, portar un control de la nostra economia, dels ingressos, de les despeses. Ara que hi ha aquesta inflació i que, com tu dius, els ingressos no han augmentat en el mateix nivell, en alguns casos ni tan sols han augmentat, perquè la majoria de les persones, els sous, segueixen sent els mateixos que fa 12 mesos, però en canvi les despeses són un 10% més elevades. Això vol dir que genera un desequilibri pressupostari, és a dir, els diners han perdut valor. O sigui, amb els mateixos diners podem fer moltes menys coses. Llavors, què hem de fer? Doncs hem de realment fer un esforç per retallar despeses que no siguin necessàries.
Ja, però saps què passa? Saps què passa, Eduard? Que t'estic escoltant, i segurament molta gent estarà dient sí, està molt bé això que dius, però és que ja del cinturó ja no ens queden forats per apretar-nos més.
Clar, sí, però és que al final és el que... Al final una persona pot ser allò que té al seu abast, no? El que no està al nostre abast costa molt més. Llavors, sé que és frustrant, perquè moltes vegades el cinturó apreta tant que dius, però i ara què més puc fer, no? No. Doncs sempre hem de donar-li un valor a les petites decisions, també, eh? A les petites decisions de consum. Ara, per exemple, al setembre, poso un exemple, no? Que haurem de fer una sèrie de despeses a les llars que tenen fills, doncs hi ha aquests famosos 400 euros de mitjana que es gasten al setembre amb els fills. Ara han sortit diversos informes. Mm-hmm. Doncs a l'hora de comprar material escolar, uniformes, extraescolars, doncs, ostres, posar més la lupa en allò que gastem de cop i que ho donem per sentat, comparar qualsevol, donar-li valor a cada decisió que prenguem relacionada amb els nostres diners i també reivindicar la importància de tenir un fons d'emergència, per exemple, de tenir un petit calaix, no? per aquelles situacions en les quals ens falta una mica d'estalvi. No? I després també una recomanació també molt concreta. O sigui, abans t'he comentat el que està passant amb les hipoteques. Cada cop, després de 10 anys, que pràcticament pagàvem el mateix, ens trobem que ens recordem de que la nostra hipoteca és variable. Ho havíem oblidat perquè durant pràcticament 10 anys els tipus d'interès han estat doncs, molt, molt baixos, per sota de l'Euríbor, per sota del 0%, i ara de cop, amb només un any, l'Euríbor ha passat del menys 0,5% a l'1,2%, que és la mitjana que hi ha ara mateix del mes d'agost. Què hem de fer si tenim una hipoteca variable? Doncs hem d'anar al banc, hem de demanar cita al banc i explorar opcions. Hi ha algunes persones que el que estan fent ara és demanar un estudi en el banc per canviar la seva hipoteca variable a una hipoteca fixa. Per exemple, sempre hi ha algunes coses que podem fer, però la dificultat està allà. I, a més, l'economia té unes coses, que és que són números. O sigui, si jo ingresso 80 i gasto 90,
sí.
Això són faves comptades. Vol dir que tinc que retallar 10, com sigui. I a vegades, estic totalment d'acord amb tu, i d'aquí ve la frustració que comentava, és que no és fàcil. És que ja estem apurant molt, no? A vegades em trobo amb gent que em diu, però què vols que retalli si tan sols no me n'he anat de vacances?
Sí, sí. No, és que hi ha gent, no s'ha anat de vacances, però és que saps, jo veig molts amics que agafen el rebut, mira les assegurances dels cotxes. Escolta'm, anem a rebaixar l'assegurança. Quants anys té el cotxe? Sí. Tants. Ja no cal, l'asseguro a tot risc. Agafes llum, dius, vaig a buscar una companyia més barata. Companyia de telèfons, dius, mira, em trec la plataforma per no d'allò i pago menys. Mútues mèdiques, dius, ostres, és que no puc pagar això per tota la família. Clar, ha arribat un punt que dius, pitjor? Podem anar pitjor encara?
Home, què vols, la resposta? La realitat és que sempre es pot anar pitjor, també pot ser que anem a millor, però sempre es pot anar pitjor, perquè a més és el que et deia, o sigui, de cara a la tardor. Ara tenim una situació plena d'incertesa a la nostra economia, però hi ha un factor positiu, que és que a nivell laboral la taxa d'atur està en uns nivells molt positius. I això vol dir que l'activitat econòmica està tirant. Què passa? Que quan tu vas acumulant tants mesos d'inflació, això acaba tenint una repercussió en el consum. És a dir, hi haurà un moment en el que, és el que estem dient, no? La gent haurà de començar a prendre decisions molt dràstiques en relació al consum, i l'haurem de retallar el consum sí o sí. I aquí és quan es desencadena tot aquell cicle en el qual la reducció del consum fa que baixi l'activitat econòmica. Això genera problemes a les empreses, que han de també refer els seus números, i es veuen a vegades, doncs la decisió que prenen és acomiadar persones. No?
Sí,
llavors
sí.
Aquí ja tens el cicle de la crisi econòmica, no?
Ahir llegia, Eduard, que el Col·legi d'Economistes diu que la inflació, òbviament, continua sent preocupant i està reclamant mesures urgents per fer-hi front. Aquestes mesures, el govern hauria de posar-hi mà, no? O fil a l'agulla?
Sí, i a més també, de fet, la vicepresidenta del govern està posant molt del costat dels treballadors,
sí,
no?
Ha dit que, sindicat,
que no
sí,
té
sí.
cap sentit, que no té cap sentit que amb unes inflacions, com tu dius, de dos dígits, doncs els salaris estiguin pràcticament estancats. O sigui que al final, si tu vols mantenir el poder adquisitiu de les famílies treballadores, el que has de fer és promoure un augment salarial. Què passa? I què és el que diuen els empresaris? Que si tu augmentes els salaris, el que fas és empitjorar els marges de... els comptes de resultats de les empreses i les obligues, entre cometes, a acomiadar persones. Llavors, vaja, és una situació realment endimoniada i no m'agradaria estar a la pell dels dirigents que han de prendre decisions d'aquesta mena, perquè els bancs centrals ja ho han dit, la seva prioritat és reduir la inflació i augmentaran els tipus d'interès el temps que faci falta. Quan tu tens uns tipus d'interès elevats, també el que estàs fent és refredar l'economia. I refredar l'economia vol dir acostar-nos una mica més cap a una possible recessió. Per tant, situació complicada. Aquí el que és molt important és que en els propers mesos s'observi una tendència cap a la reducció de la inflació. Això seria la millor notícia. Que veiéssim que encara que sigui de mica en mica, els preus comencen a estabilitzar-se, perquè ara mateix és un dels principals problemes que tenim.
Acabarem a la UCI si això no s'arregla. T'agraeixo moltíssim, com sempre, Eduard Conti, economista, expert en finances personals, que hagis estat amb nosaltres, i espero i desitjo, tocarem fusta, jo sóc d'aquelles clàssiques que encara en crec que tocar fusta potser dona bona sort, que les coses s'arreglin o almenys que s'estabilitzin una mica, perquè hi ha molta pressió i això està afectant psicològicament a moltes persones. És trist, però és la realitat. Eduard, gràcies.
Totalment. Toquem fusta, eh?
Toquem fusta. Una abraçada.
Una abraçada.
Gràcies, adéu. Ciao.